Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El centre comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al centre comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Atenció! El proper 17 de juny, nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Avancem la data de la nostra vetllada per excel·lència per coincidir amb tot el positivisme del bon temps. A 8:15 del vespre, projecció del documental Camino a l'escuela, el cinema comèdia. I a 9:00, el sopar a l'hotel Avinguda Palace, Gran Via 605 de Barcelona. Informació i reserves al 93-409-2770. 93-409-2770. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9 i 1 minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts tots, totes, al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Era l'objectiu de la temporada, com ho és sempre, i encara més, jugant-se la Final Four a Madrid. Així de clau tenia Juan Carlos Navarro el passat mes de gener.
A tothom li agradaria una Lliga Europea, agrada sempre, i bueno, ja fa anys que arribem a la Final Four i no tenim sort, i després del que va passar també l'any passat a les semifinals contra Madrid, la veritat és que a tothom ens agradaria guanyar l'Eurolliga i més a Madrid, clar.
Doncs aquest era l'objectiu, el títol que tenia entre Sella i Sella, Juan Carlos Navarro i, òbviament, la resta de components de la plantilla del Barça. Un Barça que ahir va quedar eliminat de l'Eurolliga. Un Barça que ahir, en els darrers 5,2 segons de partit, veia com s'esfumava la possibilitat d'estar a la Final Four de Madrid, i tot per culpa d'un triple de Printesis sobre la botxina.
They score, they put their place in the last four. The shot's going to come in on the buzzer. It's good! Oh, incredible! Olympiacos are going to Madrid. Incredible final few seconds. What an incredible finish. Printesis, the man to deliver the killer blow. Barcelona out. Olympiacos are into the final four in quite dramatic circumstances.
Doncs tot plegat una pena perquè dimarts amb l'1-1 a l'eliminatòria el Barça va tenir el perill de les mans, en concret a les mans de Brad Oleson, però a diferència del que va passar ahir, el d'Alaska doncs no va estar encertat de cara a Cistella, i ahir amb el 2-1 en contra, amb la necessitat imperiosa de guanyar per no quedar eliminats, el Barça guanyant de 5 punts a un minut pel final, sorprenentment es va deixar robar la cartera. Jo no parlaré de fracàs, perquè només fracassa qui no lluita o qui no ho intenta, però sens dubte que la patacada és i de les fortes. Passant 4 minuts de les 9, amb Mario Ramírez al control, Xavi Pagana a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Diu, Mariano, me tendrás que pegar al niño. Diu, que se ha roto.
Els diventes ja sabeu, que ja ha acudit a Xavi Pagant. 9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
The bass and the tweeters make the speakers go to war. Doncs ahir, remant a contracorrent i lluitant contra l'Olympiacos, contra l'ambient i contra les decisions arbitrals, sobretot en els primers tres quarts de partit, el cert és que el Barça ho va tenir. El Barça va tenir el 2-2, però no va saber rematar la feina. Així ho explicava el propi Xavi Pascual.
Pienso sinceramente que hemos jugado contra muchísimas adversidades hoy que no podíamos controlar. A pesar de ello, entramos en un minuto 15 del final con más 5 para nosotros. Y el desenlace final, la verdad que ha sido muy doloroso.
I veient el desenllaç, està clar que el Barça, on perd l'eliminatòria de quarts de final, és en el segon partit del Palau. Desastrós, segon partit, 63-76, que va trencar tots els esquemes i, de fet, doncs, ha acabat propiciant que els grecs hagin sentenciat a casa seva el passi a la Final Four amb tres victòries consecutives. La d'ahir, 71-68, Xavi Pascual parla de decepció i es posa a la pell del seguidor culer.
Penso que ha sido una eliminatòria muy igualada, que ha podido caer por la suerte de cualquiera de los dos equipos. Y en el final de los dos partidos que hemos jugado aquí en Grecia, en los dos la moneda salió cruz y quedamos eliminados de esta competición. Siento todo el dolor y me lo hago mío, de todos los aficionados del Barça y de toda la gente que nos ha seguido durante todo este año. Comprendo cómo se pueden sentir. En los últimos años hemos conseguido estar prácticamente siempre en la Final Four. Seguro és una excepció
aquesta derrota. I en el partit d'ahir, tan sols dos jugadors del Barça van superar els dos dígits, Abrines amb 11 punts i un gran Satoranski amb 12, que aquesta temporada doncs s'ha vist obligat a fer una passa endavant i fer-ho en cites on debutava, i ni més ni menys que a la pista de l'Olympiacos i en uns quarts de final, jugant-se al Barça la vida degut al baix rendiment de Marcelinho Huertas. Després del partit, Pascual no va voler personalitzar en ningú, en cap jugador, això sí, ell doncs reconeixia que la culpa tota és seva.
Están en mi mente cada segundo del juego. Hemos cometido error tras error en esta situación. No puedo decir otra cosa, pero tampoco en absoluto voy a hablar individualmente de errores. El máximo responsable, evidentemente, soy yo y nada más que eso.
Doncs ell és el màxim responsable. Paraules del propi Xavi Pascual, que també li preguntaven per l'arbitratge. Aquesta era la seva resposta.
Creo que en esta eliminatoria no hemos tenido mucha suerte en ningún aspecto y en el que tú me preguntas tampoco. Y evidentemente el pasado martes tuvimos tres triples ganadores que no metimos y hoy Príncipe ha metido triple ganador.
I escoltat a Pascual, és el torn d'escoltar les explicacions de Juan Carlos Navarro, el capità, que després del partit, eliminats a l'Eurolliga, parlava amb Jordi Rovirosa.
Bueno, aquí és molt difícil guanyar. Jo crec que l'hem tingut un altre cop. Quan anàvem 5 amunt, quedava un minut 10, pues hem fet el tonto, una defensa bastant dolenta i després una pèrdua de pilota que no s'entén massa tampoc. I després l'últim tir. Ells s'han ficat a moments importants i nosaltres no.
Juan Carrión, mai t'he preguntat per l'arbitratge. Però avui hem vist unes coses que són difícils de justificar. M'agradaria, com a capità, que em comentessis aquest aspecte del joc, que probablement ha estat decisiu.
Sí, jo crec que sí. Tant el tercer partit com el quart. Sens dubte, quan ells van a Barcelona no es piten d'aquesta manera. I nosaltres sempre es passa una miqueta el mateix. El que passa és que quan perds un partit així, d'aquesta forma, pues, no penses massa, però jo crec que ha sigut una constant des del primer minut.
Com esteu? Com està el vestidor? Tu com a capità, Juancar, imagino, tu has volgut sortir, que té molt de mèrit, però com està ara l'equip ara mateix?
Doncs molt fotut. L'ambient és difícil. Pensa que tenia moltes ganes de tornar a Barcelona i de tindre l'oportunitat d'anar a Madrid i no ha pogut ser. Ara es farà una miqueta llarg i ara tenim que lluitar per l'últim títol que queda.
Ja per acabar, ja et deixo marxar, Juancar, evidentment ha estat un cop dur perquè el Barça ens té acostumat sempre a anar a la Final Four i competir-la. Ara només queda un títol i el teniu difícil. Sereu capaços de fer el canvi de xip i de lluitar per la Lliga que ara mateix és vostra?
Ens hem d'aixecar com sigui. En aquest moment és dur perquè el vestuari està molt malament, però no queda una altra, no queda una altra de continuar treballant. Està difícil, com tu dius, també els play-off jugarem fora de casa, suposo, però ara tenen que arribar a aquests play-off el millor possible.
El públic estarà content de vosaltres, no? L'afició del Futbol Club Barcelona, el partit que heu fet avui, què creus? Ja aquí sí que acabo ja de totes.
Bueno, hem donat tot, tant el tercer com el quart. Per entrega no serà. Jo crec que un dels problemes és que el segon partit pues, tampoc vam estar en cap moment del partit, però per lluita, per entrega no serà. Ells també han ficat al final finals de possessió 2-3 triples importantíssims i nosaltres no.
Joan Carles Navarro, després de la derrota, de la desfeta d'ahir, les valoracions en calent, i també 9 i 11, escoltem ràpidament a Joan Creus, director esportiu del Barça.
No, la més dolorosa no, però sí que és d'aquelles derrotes que fan mal, perquè un dels objectius nostres, que era entrar a la Final Four, doncs s'ha acabat amb una cistella a l'últim segon. Després de portar, penso jo, que no tan sols aquest partit com a l'anterior, un partit molt complet, amb dinàmica molt bona, penso que controlant el partit en situació de guanyar, i quan un minut i escacs per acabar estàs 5-1 i l'has portat bé, doncs acabar amb un triple últim segon, la veritat és que és dolorós. Sí, que costa similar, perquè són d'aquestes situacions, d'aquests partits de bàsquet que es donen i que es poden donar, partits transcendents on t'hi jugues moltíssim i que caus, no? Ens hem d'aixecar d'aquesta, perquè els jugadors, el cos tècnic han lluitat moltíssim, han preparat molt bé aquests partits i al final no ha pogut ser.
Escoltem l'opinió ara aquí al Bàsquet al dia 9 i 12 del periodista Ferran Márquez. Hola, Ferran, bona nit.
Bona nit, què tal?
Com t'expliques aquesta patacada del Barça en els quarts de l'Eurolliga?
Bueno, era una cosa que la temporada en si del Barça ja donava a entendre que davant de partits de la màxima exigència amb rivals molt físics, com és el cas de l'Olympiacos, el Futbol Club Barcelona no, durant la temporada ha demostrat que no estava al nivell per poder competir en aquests partits. I això és el que hem vist en els dos partits que s'han jugat al Pireu. Un Futbol Club Barcelona que intentava, que feia les coses, però en els moments calents del partit, l'Olympiacos tenia més arguments que van duient-se la victòria.
Però tot i així, dimarts van tenir la pilota per guanyar, Bratoleson, i no va encertar, com si ho va fer ahir Príntesis, i ahir guanyava de 5 a falta d'un minut. Tomic perd una pilota incomprensible al mig de la pista. Situacions difícils d'entendre, no?
Sí, situacions que venen provocades per l'estil de l'equip, no? O sigui, el Barcelona en el darrer any ha fet un canvi en la configuració de la seva plantilla i era un equip amb molt talent tècnic, però amb escassa presència física. I això és el que realment en els minuts calents del partit es nota. Es nota que el Barcelona no té aquella punta de mala bava o aquella punta d'intensitat que tenen els grecs.
Mm-hmm. És com es va voler planificar la temporada i la plantilla. El Barça va apostar per aquesta fórmula.
Sí, no, i em sembla una decisió molt correcta, presa en el seu moment, però que es veia durant la temporada que el Barcelona no aconseguia treure-hi rendiment en aquest equip, no? Jo crec que també és molt important el fet de que deixar un Thomas ha anat perdent protagonisme dintre del joc del Barça. Això també ha influït en que el Barcelona fos menys intens en els finals de partit, perquè la seva presència és un 3 molt potent físicament, que juga molt bé d'esquenes, perquè abans havia jugat de 4, i bueno, un jugador físicament molt, molt, molt potent, no? I aquesta disminució del seu protagonisme jo crec que ha afectat el Barcelona en el tram aquest dels play-offs contra l'Olympiacos.
T'ha decebut el Barça?
No m'ha decebut perquè era una cosa que jo crec que es veia, no? O sigui que ja respirava de l'ambient, no?
És a dir, no t'ha sorprès que el Barça hagi caigut eliminat davant de l'Olympiacos en quarts?
No m'ha sorprès. No m'ha sorprès perquè realment en el moment en què el Barcelona va perdre el segon partit, la cosa ja pintava molt complicada pel Barcelona, molt complicada. Perquè anar a Atenes a guanyar un partit és molt difícil i anar-hi amb un equip encara sense acabar de fer, és encara més difícil, no? I això és el que ja ha passat al Barça. El Barça ha anat ja amb un equip molt de... com la paraula correcta seria bastant definit, no? O sigui, amb una Brines que ha de jugar a la posició de 3, perquè la posició de 2 l'ocupa Oleson i Navarro, i aleshores això ja destarota una mica la configuració de l'equip, no? Coses d'aquest tipus ja feien veure que el Barcelona podia perdre aquesta eliminatòria.
Són derrotes que fan mal. No sé com creus que pot reaccionar l'equip a partir d'ara.
Bueno, l'equip el que ha de fer és posar-se això a l'esquena i seguir cap endavant, clarament. Seguir cap endavant perquè té un gran equip, el Barcelona, i si les coses s'ajusten d'una manera més, jo crec que més correcta, pot arribar a competir per intentar guanyar la Lliga.
De l'arbitratge, alguna cosa a dir? T'ho pregunto perquè Navarro ha fet referència, Joan Creus també va fer referència, Pascual també.
Sí, l'arbitratge europeu és un arbitratge que és molt menys rigorós que l'arbitratge CB, és un arbitratge que permet molt més el contacte i que els equips físics són els que acostumen a guanyar. I això ha sigut així històricament i seguirà sent, perquè l'unificar criteris d'Europa és molt més complicat que la CB. A la CB tots parlen català, tots parlen castellà, tots s'entenen i, per tant, les coses es comuniquen, es fan i ja està. A Europa és més complicat, això. A Europa, el fet aquest que els equips més físics són els que arriben a la Final Four és un fet, i ha sigut així quan el Futbol Club Barcelona tenia un equip més físic que arriba a la Final Four. I això és així, i s'ha d'assumir d'aquesta manera. Vull dir, en el moment en què tu configures un equip en el qual el factor tècnic és de tots els jugadors, no d'uns quants, que això em sembla és important de remarcar-ho, no? Si tu tens uns quants jugadors tècnics, però tens un parell o tres de més físics, tenen més opcions d'arribar a la Final Four.
Creus que el Barça s'hauria de replantejar de cara a la propera temporada?
Jo crec que sí, però jo crec que el Barça el que necessita és replantejar-se la configuració de l'equip no des de la perspectiva de fitxar més jugadors. Jo crec que el Barça el que ha de fer és confiar en les seves categories inferiors i que hi hagi més jugadors formats de les categories inferiors al primer equip, perquè serà la manera de recuperar l'essència del club, no? Mm-hmm. Jo crec que si mires el futbol, veus qui està jugant i veus la configuració de la plantilla. I veus que la gent trempa amb aquest equip.
I a tot això, Ferran, com que no hi ha més dies per esbombar-ho, ahir Mario Sonja, mitjançant la seva agència, es declara elegible al draft de la NBA.
Sí, sí.
El mateix dia que el Barça cau eliminat de l'Eurolliga.
Sí, sí, sí. Això és una cosa d'aquestes que és certament difícil d'entendre que un jugador faci això en aquest dia, però, vaja, jo no conec les interioritats del Barça actualment, no les conec en profunditat, i, per tant, m'estalvio opinar al voltant d'aquesta història perquè no la conec en profunditat. No tinc totes les dades a les mans com per poder dir quan ja ha fet bé o ha fet malament, no? Mm-hmm. Crec que el Mario és un jugador jove i que encara no té caràcter absolutament definit i que, per tant, doncs, la seva decisió de presentar-se al draft el mateix dia que perd el Barça doncs, no em sembla molt adequada, però ja et dic, no tinc totes les dades com per poder opinar.
I et pregunto per les semifinals. Encara queden setmanes perquè arribi la cita, però vaja, estan definides. Madrid, Fenerbahçe, Xesca, Olympiacos.
Sí, jo crec que el Xesca és teòricament el gran favorit per guanyar aquesta Final Four per la configuració de l'equip i per l'arribada de Kirilenko, però haurà de competir contra un Olympiacos que és capaç de tot, és un equip molt acostumat a competir en Final Four i, per tant, molt difícil que guanyi aquest partit, però diríem que, en principi, favorita és el Xesca de Moscou. I entre el Fenerbahçe i el Real Madrid, doncs jo crec que aquí sí que hi ha un nou poder, que és el de l'Obradovic a Turquia, que el primer any va fer el seu equip i el segon any l'ha acabat de construir perfectament i que, teòricament, és l'equip més potent, no? Mm-hmm. Jo crec que amb aquesta jo apostaria pel Fenerbahçe i la final Fenerbahçe-Xesca. Aquí sí que no faig pronòstics.
Doncs també estic bastant...
Fenerbahçe-Xesca, no... Digues.
No, estic bastant d'acord, estic bastant d'acord amb el teu pronòstic.
Molt bé. Jo crec que és... Vaja, o sigui, la lògica em porta a pensar això. Ara, a la Final Four no hi ha lògica.
Sí, sí.
Vull dir, la Final Four és un concepte esportiu magnífic perquè ajunta els 4 millors equips d'Europa a una ciutat durant un cap de setmana, durant una setmana perquè competeixin per guanyar-la, però no és esportivament just. No és esportiu. relativament just. O sigui, no hi ha cap dubte de que si tu preguntes a qualsevol afeccionat si a l'Olympiacos el CSKA de Moscou, el Fenerbahçe, el Real Madrid han merescut arribar a la Final Four, et dirà que sí, perquè porten durant 7 mesos competint per arribar-hi. Uh-huh. Han jugat la fase regular de l'Eurolliga, han jugat el top 16, han jugat el playoff al millor de 5 partits, i en 3 o 4 partits s'han classificat. Per tant, són els 4 millors equips d'Europa en aquests moments.
Sí, sí.
Els 4 que s'ho han merescut. Però arriba la Final Four, i la Final Four amb un sol partit, amb 40 minuts, et jugues tot la temporada. I això és el que fa que els equips més de menys nivell, però que tenen aquest esperit competitiu, com són el Olympiacos, el Maccabi l'any passat, s'enduïn la victòria al final.
Mm-hmm. I aquesta classe al Barça, doncs, per desgràcia, ho haurà de veure per televisió, i esperem que el 2016 tingui més sort i puguin tornar a treure el cap en una Final Four. Ferran, gràcies un dia més, una abraçada.
Gràcies a tu, adéu-siau, bona nit.
I classificat per la Final Four, com ara dèiem, el Real Madrid, que la jugarà a casa, Pablo Laso, després de guanyar ahir a Turquia el quart partit de la sèrie, deia això.
Ha sido durísimo los 160 minutos, desde el primero hasta el último. Desde que empieza la temporada en Europa, te pasas casi 5 o 6 meses trabajando para poder tener esa ventaja de campo, pequeña, cuando hablas de equipos de este nivel. Pero para mí fue la victoria de los dos primeros días. Por supuesto es del equipo, pero por supuesto es del apoyo del público.
Doncs el 15 al 17 de maig, Madrid, Fenerbahçe, CSKA i Olympiacos es jugaran l'Euroliga, ser el campió continental. I el Sant Jordi d'ahir, doncs va ser un dia de contrastos, de la tristesa, de la decepció del Barça a Atenes, a la pista de l'Olympiacos, a l'èxtasi absolut de l'Uni Girona a Fontejau, després de conquerir el seu primer títol de Lliga. Doncs així ho celebrava, la plantilla de l'Espar City Leaf Girona dins del vestuari. 9 i 22, marxem a Girona.
Bàsquet al dia.
Quan es guanya no podeu criticar les decisions de l'entrenador.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs som-hi perquè ens escolta el president de l'Espar City Leaf Girona, senyor Llorenç Viarger, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Com ha anat avui la festa per Girona?
Bueno, molt maca. Ara estem anant per anar a sopar, tot l'equip i la junta directiva. I, bueno, venim de l'Ajuntament i de la rua que hem fet per Girona amb el trenet turístic, i després hem estat a l'Ajuntament i hem sortit al balcó i a oferir la copa a la ciutat. I, bueno, ha sigut una segona festa després d'ahir. Una gran festa ahir i avui una segona.
Espectacular la temporada, la Lliga de l'Uni, president, i espectacular la superioritat insultant sobre el Perfumeries Avenida.
La veritat és que sí, perquè bueno, a la temporada hem jugat 4 vegades amb elles, 2 de Lliga i 2 aquest play-off, i les hem guanyat bé i vaja, amb resultats molt clars. Això vol dir que la superioritat nostra ha sigut evident i jo dono les gràcies a les jugadores i a l'estaf tècnic que han fet una tasca increïble aquesta temporada. L'entrenador, tant en Ramon Jordana fins com el Roberto Íñiguez han fet una labor molt bona en l'equip i, bueno, estic molt content i que Girona estigui tan contenta, perquè ha sigut espectacular. Ahir vam omplir Fontejau amb més de 5.000 persones i avui, pues, als carrers i a la plaça del Vi, pues, també ens han vingut força gent a veure'ns.
Veu a Roberto Íñiguez a la banqueta la propera temporada?
Bueno, avui li he tirat els cables, aprofitant l'eufòria.
I què ha dit?
Home, ell a Girona està molt bé i en el club s'ha trobat molt a gust. I també jo crec que poder Asta li ha fet més il·lusió guanyar aquest campionat que el que va guanyar amb el Ros Casares invicte tota la temporada, perquè bueno, el Ros Casares tenia l'obligació de guanyar i tenia un superequip. I, en canvi, nosaltres pues, bueno, no, aquesta obligació no la tenia i ha sigut pues, la labor de la feina seva i de les jugadores que ho han aconseguit, m'entens? Llavors, ell està molt bé, està il·lusionat. L'únic que, clar, a veure, totes les jugadores i l'entrenador pues, són professionals i tot depèn pues, del pressupost i de que ens arribi els diners i de que participem a Lliga Europea i, bueno, d'una sèrie de circumstàncies. Ara ens ve la feina aquests dies, la setmana que ve i la pròxima seran setmanes de feina.
Però està clar que li agradaria, no?, que seguís entrenant a l'Uni Girona.
A mi m'encantaria, sí, m'encantaria, ja li he comentat i, bueno, hem demanat uns dies de reflexió i ja et dic, i que ens confirmin si hi ha possibilitats d'entrar a la Lliga Europea, si hi ha pressupostos, si tot això també l'alcalde avui en el discurs pues, s'ha compromès bastant.
Això com està? Això com està, president? Perquè l'altre dia Pere Puig, el director esportiu, ens deia aquí al Bàsquet al Dia que, tot i guanyar la Lliga, no podia assegurar que l'Uni Girona competís a l'Eurolliga o a la Lliga Femenina la propera temporada.
No, és que, a veure, nosaltres som un club que tenim un pressupost, no estirem més el braç que la màniga, i dintre d'aquest pressupost pues, bueno, tenim unes limitacions que ens havien retallat els pressupostos per la crisi, i bueno, tenim uns sponsors que tenen pues, uns imports i uns límits, i bueno, tot això s'ha d'enraonar. Has d'enraonar i dir que bueno, la Lliga Europea pues, suposa un pressupost bastant més alt. Llavors, tot això pues, es té d'estudiar, es té d'enraonar i es té de concretar. L'alcalde, en el seu discurs, pues, s'ha compromès bastant a buscar solucions entre l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació i sponsors privats. Bueno, pues, escolta, nosaltres hem quedat que ens veuríem i ens trucaríem la setmana que ve i començaríem a treballar.
Doncs, president Viarger, enhorabona i tant de bo que l'Esparci de l'Ips Girona pugui seguir molts anys, allà dalt, i guanyar més títols.
Jo crec que sí, esperem-ho, i ja et dic, tant per Girona com per Catalunya, perquè crec que som un equip referent dintre dels campionats, dintre de Catalunya.
Doncs a celebrar-ho.
Molt bé, moltes gràcies.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I aquest cada setmana, que tenim la 30a jornada de la Lliga Endesa, demà a les 7, València Bàsquet Bruixa d'Or Manresa. Demà també, a 8:45, el Fiat Joventut, que rep el Guipúscoa Bàsquet. I per diumenge, a 12:45, Luca Múrcia, Morabanc, Andorra. I a les 12:40, per Esport 3 i també per la 1, el partit entre el CAI Saragossa i el Barça. Tenim l'Herbalife Gran Canària en joc al descans. Partit de dada, la final de la Eurocup, perd 33-40 davant del Khimki rus. I també comentar que l'Ale Porra aquesta nit ha començat els play-offs d'ascens a la Lliga Endesa des de les 9 en joc a l'Ourense Mirilla, Breogán Palència i Valladolid Navarra. Aquest diumenge a les 7 debuta en aquest play-off l'Actel Força Lleida a la pista del Palma. I a la NBA, Cavaliers, Bulls i Warriors, amb les victòries d'aquesta matinada, dominen per 3-0 i estan a una sola victòria de les semifinals de conferència. No hi ha temps per més, ho hem de deixar aquí. Abans, però, donar les gràcies al Mario Ramírez, al control, al Xavi pagant a la producció, i estigueu pendents al Twitter del programa @bàsquetaldia, perquè tot d'una donarem els noms als guanyadors que se n'aniran de franc demà a veure el partit entre la penya, entre el Fiat Joventut i el Guipúscoa Bàsquet. Ho deixem aquí. Bon cap de setmana. Tornem dilluns. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.